5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I un equip que faria l'enveja de qualsevol, perquè són els que realment m'ajuden a fer aquest programa, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home de les màquines, l'home dels micros, de les resistències, reactàncies i totes aquestes coses, ajudat pel Marc Pujol, que quan convé doncs, també agafa el vaixell, i després amb l'ajuda inestimable de la Goretti Martínez, com sempre dic, que quan acabo de fer aquestes explicacions on intento aclarir aspectes de determinats fets històrics, doncs agafa les meves intervencions i les penja a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè les pugueu consultar. Però el programa té una cosa important, que és la música que acompanya aquestes explicacions i que ho fa més suportable, diguem-ho així. I com que aquesta setmana, el primer dia de la setmana és Sant Joan, doncs hem de començar amb una cançó que parli de Sant Joan, no? I si hem de parlar de Sant Joan, qui millor que el Joan Manuel Serrat i el seu Per Sant Joan.
Vespre quan l'estiu obria els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem els carrers i les places, anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan. Érem quatre trinxadaires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida, no ens calia i res, no ens robava el sol. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de joc. El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa sembla que tot ho hagués cremat al foc de Sant Joan. De Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer. Corren com jo abans corria, els crido i em miren com si fos un cuc estrany i passeger. Deu-me un tros de fusta per cremar o la prendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altre, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. Que un tros de fusta torni a ser un tresor, que amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tot aquesta nit de Sant Joan, de Sant Joan, de Sant Joan.
24 de juny de l'any 1939. El dia que a la ciutat de Barcelona es comença a publicar la revista Destino, en castellà, que havia estat fundada a Burgos l'any 1937. El Destino era una revista de publicació setmanal, editada naturalment, estàvem en el temps que estàvem, en castellà, i que es havia fundat a Burgos el mes de maig de 1937 per part de Xavier de Sales Bosch i Josep Maria Fontana i Terrats, dos catalans estretament vinculats a la Falange Espanyola tradicionalista i de les Jons, i ja veieu que es va fundar a Burgos i que va constituir l'òrgan d'expressió de lo que podríem dir-ne si és que és possible això, la intel·lectualitat feixista catalana que s'havia refugiat a la zona dominada pel general Franco Burgos durant la Guerra Civil. El títol és tret de la frase aquella històrica de José Antonio Primo de Rivera que deia que Espanya és una unitat de destino en lo universal. Inicialment portava un subtítol així molt ampulós i deia publicado por la Delegación de Prensa y Propaganda de la Jefatura Territorial de Catalunya de la Falange Espanyola de les Jons. Després, com que tot això se'n va anar més o menys en orris i quan això es va publicar a Barcelona, va portar el subtítol durant un temps, fins a l'any 1945, de Política de Unidad, referint-se a la unitat espanyola. Bé, la cosa és que això es va començar a publicar, com dèiem, l'any 37, i quan ja portàvem 2 anys, com que Barcelona ja havia caigut en mans dels feixistes, en mans dels franquistes, el 24 de juny de 1939, tal dia com avui de Sant Joan, en Josep Vergés Matas i en Ignasi Agustí van, amb el suport de Joan Ramon Masoliver, van reprendre aquesta publicació, insisteixo, ja des de Barcelona, i com una publicació privada, teòricament, jurídicament, desvinculada de la Falange, però ideològicament, evidentment, afín i més afín impossible. L'any següent, el 1940, es produiria la incorporació de Josep Pla, que durant tota l'existència d'aquesta revista va anar fent publicacions. Aquesta etapa barcelonina es va convertir en un portaveu destacat del franquisme, amb un falangisme filonaci, allò que anava en contra del catalanisme, de la democràcia, el liberalisme, el comunisme, de tot, anava en contra de tot el que d'això. Però no amb una unitat, perquè hi havia, dintre del falangisme, hi havia diferències. Per exemple, això és curiós, va haver-hi un assalt per part d'un grup falangista rival a la redacció mentre es feia la Segona Guerra Mundial, perquè deien que la revista era aliadòfila, o sigui, anava a favor dels aliats, i això no podia ser, i per tant van anar doncs, a fotre-ho en l'aire. El Josep Vergés, que era un dels dos socis fundadors, un amb l'Ignasi Agustí, recordem-ho, era també editor d'Edicions Destino, que, junt amb la revista, doncs això, van ser una eina estratègica per anar intentant substituir tot l'entramat cultural català i catalanista que s'havia fet durant la República, amb una cultura especialment, diguem-ne, espanyola, no? Però el Vergés i l'Agustí no estaven gaire d'acord, va haver-hi enfrontaments personals i polítics, i finalment en Josep Vergés va comprar la part de la publicació que tenia l'Ignasi Agustí, que en aquell moment feia de director, i es va convertir en propietari únic, el Vergés, de la revista, i va sortir la seva ideologia. La revista va fer un viratge cap al monarquisme, cap a la monarquia donjuanista, de Don Joan de Borbó. Van canviar el director, va fer fora, diríem, l'Agustí, i va posar-hi el Néstor Luján, que es va mantenir distanciat del franquisme tant com va poder, i en mica i a les possibilitats del moment va anar fent-se un referent tímidament catalanista, defensor d'una certa democràcia, tot i mantenir un to cultural i una qualitat formal de paper i de tot això molt, molt interessant. Controlada, doncs, per en Josep Vergés, però tot i això, amb algunes topades amb l'administració, com la clausura que va ordenar el ministre de Governació, Fraga Iribarne, a l'any 1967. Però la revista anava trampejant fins que el 1975 Jordi Pujol va comprar la revista, Josep Vergés, i en va fer directors primer a Baltasar Porcel, del 75 al 77, i després en Josep Pernau. Però la revista va entrar en decadència, va tancar el 1980. Va haver-hi un intent el 1985 fracassat de revifar-la, però pocs números després es va deixar de publicar una revista que continua sent un referent, perquè al marge del Josep Pla, que ja hem esmentat, durant aquests 36 anys que va funcionar, va tenir una colla de col·laboradors absolutament impressionant. Valentí Castanys, Joan Ramon Masoliver, Palau i Fabra, Miquel Porter, Jaume Vicenç Vives, Azorín, Santiago Nadal, Sempronio, Joan Maria Sagarra, sempre en castellà, diguem-ho tot, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Joan Fuster, Francesc Candel, etcètera, etcètera, Joan Perucho, Álvaro... No acabaríem. Però és un referent, per tant, aquesta revista Destino, és un referent de la cultura catalana que no pot ser oblidat. I com que la revista portava per nom Destino, hem buscat una cançó que parlés del Destino, jo me n'he recordat que un dels primers discos d'aquells de 45 revolucions que vaig tenir en el meu poder va ser un disc del Polanca que tenia com a cançó principal You are my destiny, és a dir, tu ets el meu destí. Per tant, si tu eres mi destino, doncs molt bé, amb homenatge a aquella publicació que durant molt de temps va subministrar, diguem-ne, menjar pels intel·lectuals, aquí teniu Polanca, You are my destiny. De juny de l'any 1903, el dia que a la localitat birmana de Motihari neix Eric Arthur Blair, més conegut entre nosaltres com George Orwell, periodista i escriptor anglès. En Eric Arthur Blair, o en George Orwell, diguem-ho pel nom més conegut, era fill, doncs, de mare birmana i de pare anglès, una parella que, quan el nen tenia 2 anys, van agafar les maletes i des de Birmània se'n van anar cap a Anglaterra, on el nen va estudiar a l'escola de St. Cyprian's i al Eton College, de tan prestigiós. Als 15 anys, però, va seguir la via normal dels fills d'immigrants, es va apuntar a la policia imperial de la Índia, a Birmània, on va estar, diguem-ne, treballant, va estar fent coses fins al 1927, quan va tornar a Anglaterra perquè, decebut de la vida militar, volia ser periodista i escriptor. Un cop arribat a Anglaterra, es va apuntar al Partit Laborista Independent, que, quan va arribar el seu moment, es va moure per crear una part de les brigades internacionals que van ajudar a defensar la Segona República a la Guerra Civil Espanyola, i allà acaba i s'apunta en George Orwell, que va entrar, com va arribar a Barcelona, com a milicià del PUM, i just arribat a Barcelona, doncs, va començar a veure tot allò que va quedar admirat per l'absència d'estructures de classe, allò de qui manava i qui no manava, les àrees que dominaven els trotskistes i els anarquistes, i va començar a agafar la mania, que sempre el va caracteritzar, contra el Partit Comunista d'Espanya i la seva propaganda, que no li agradava gens i de la qual va culpar a l'atemptat que va rebre a principis de l'any 1937, perquè de seguida es va significar en aquestes fets de les brigades internacionals. Va anar cap al front i allà, el 20 de maig de 1937, va tenir la mala sort de rebre un tret al coll, al front d'Osca, i per recuperar-se va decidir buscar asil durant 6 mesos al Marroc per poder, abans de tornar a reincorporar-se a les brigades internacionals, però rumiant llavors va decidir que no tornaria a les brigades internacionals, sinó que se'n tornaria cap a Anglaterra, on començarà una feina o una vida de ressenyes de llibres al New English Weekly, que farà fins a l'any 1940. Però, mentrestant, començarà a escriure els seus records d'aquesta estada a Espanya amb el seu, i més concretament no tant a Espanya com a Catalunya, amb el seu llibre mític Homenatge a Catalunya, que es publicarà el 1938, el presentarà i serà publicat i que encara avui doncs, tots recordem. A Anglaterra doncs, es casarà, tindrà adoptarà una criatura d'un mes amb el nom de Richard, i quan arribi la Segona Guerra Mundial es farà membre de la Home Guard, del Ministeri de Defensa, escriurà també el llibre Diari de la Guerra, ja declara clarament, o es veu clarament, la seva vocació d'escriptor, i treballarà pel Servei Oriental de la BBC, una ràdio que, diguem-ne, buscava, amb els seus programes, buscava el suport de la zona est d'Àsia als exèrcits aliats. És a dir, feien ajuda, diguem-ne, a la militar des de l'àmbit civil. Conscient de que allò que feia era propaganda, però el 1943 va decidir renunciar a aquest càrrec oficial i posar-se com a columnista i editor literari al diari Tribune, la revista Tribune, una revista d'esquerres que dirigia John Kimche. Va fent, però com que ja veu que els el miren amb mals ulls perquè és molt crític amb els comunistes però no tant amb els socialistes i no tant amb els tal, l'Orwell decideix fer la guerra pel seu compte i el 1949 es presenta al Foreign Office amb una llista de 37 escriptors que considera massa comunistes o procomunistes, diguem-ho així. Conscient de que la intel·ligència britànica l'estava, diguem-ne, seguint, l'estava observant, i per tant, per donar una imatge de bon noi, no? Perquè els seus vincles amb els moviments d'esquerres el feien sospitós. Fruit d'això, anirà pensant i crearà l'argument de la seva famosa novel·la 1984, en la qual doncs, planteja una situació política i tal. Cap a l'any 1949, es casarà amb segones núpcies amb Sonia Brownell, però ja està molt malalt, té tuberculosis, que va agafar els anys que va estar a París i a Londres mal vivint i que recull en una de les seves novel·les, Sense ni cinc a París i Londres, que es diu, i va passar els seus 3 anys de vida, els seus últims 3 anys de vida, pràcticament d'hospital en hospital, abans de morir el 21 de gener de 1950 i demanant ser enterrat, segons el ritu anglicà, al cementiri de Sutton Courtenay. Ell, de fet, té moltes obres publicades, estava emmirallat amb Somerset Maugham i amb Jack London, volia fer, i a part de l'homenatge a Catalunya, que ja hem esmentat, i a part d'aquesta del 1984, s'ha de recordar la seva novel·la The Road of Wigan Pier, que descriu les condicions de vida dels miners d'Anglaterra, i sobretot la seva mítica novel·la La rebel·lió dels animals, Animal Farm, on fa una al·legoria contra la corrupció de la revolució russa, de l'estalinisme i tot això, de la mateixa manera que en la novel·la del 1884 fa una visió d'un futur orwellià, que s'ha creat com a adjectiu, amb una societat totalitària on un ministeri de la veritat manat per un Big Brother es dedica a vigilar els ciutadans, manipular les notícies i manipular la història, si fa o no fa com ara fan alguns. Però com que la clau que ens ha portat a parlar d'en George Orwell és el seu homenatge a Catalunya, doncs hem buscat alguna cançó que parli de Catalunya, i hem trobat un àlbum, una colla d'àlbums, una colla de discos que parlen de la història catalana, on la gent de la nova cançó lloa determinades històries. Hi ha una cançó que parla de Catalunya i Aragó i que interpreten amb veu la Guillermina Mota i amb cançó els membres de la Trinca, i que porta per títol, com dèiem, Catalunya i Aragó.
A poc a poc, els comtes catalans van anar traient els moros de la nostra terra. Un d'aquests comtes, en Ramon Berenguer IV, es va casar amb la pubilla del regne d'Aragó, la princesa Peronella. D'aquella feta, els comtes de Barcelona van ser, a més, reis d'Aragó.
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant cap a Ponent. Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant i molt content.
Qui mana?
El qui mana al nostre poble, visca el cavaller més noble del món que al matí s'ha de casar. En Ramon Berenguer IV amb un vestit blanc i daurat de domar saludant-nos amb la mà.
Què en farà? De la xica núvia, ai senyor! Què en farà? De la xica núvia d'Aragó!
La durà cap a Barcelona, si a Déu plau. La durà cap a Barcelona, al seu palau.
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant cap a Ponent. Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant i molt content.
En Ramir, que n'és rei d'Aragó, ha dit així.
Vull tornar a ser monjo prior d'un monestir, si no us plau, tenir reina donzella, com hi ha món. Casaré ma filla Peronella amb en Ramon.
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant cap a Ponent. Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant i molt content.
En Ramir, de monjo tot vestit, torna a parlar.
En Ramon, des d'ara heu de tenir per capità. Obeïu el comte català, vostre senyor, per fer grans per sempre Catalunya i Aragó.
Al cavall!
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant cap a Ponent.
Al cavall!
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va al cavall, galopant, galopant i molt content.
Al cavall! Galopant! Galopant se'n va al cavall, se'n va cap a Ponent.
26 de juny de l'any 1975, el dia que, a la capital d'Itàlia, a Roma, mora el sacerdot aragonès fundador de l'Opus Dei, Josep Maria Escrivà de Balaguer. Josep Maria Escrivà de Balaguer, batejat com Josep Maria Escrivà Albàs, pel nom de la seva dona, ai, de la seva mare, Maria Dolors Albàs i Blanc, era el segon de sis germans, fills d'un comerciant, Josep Escrivà i Corzan, que era soci d'una empresa tèxtil que va fer fallida i que el va obligar a traslladar-se a Logronyo l'any 1915 i treballar com a empleat, com a simple empleat, en una botiga de roba. La família, doncs, anava aguantant com podien, i de petit el Josep Maria Escrivà va tenir una malaltia que els seus pares van curar, o van pensar que curaven, portant-lo a fer un pelegrinatge a l'ermita de Torre Ciudad, no? Per demanar-ne la curació, que efectivament es va produir. Curiosament, aquest fet va determinar dues coses, que quan ell ja era líder de l'Opus Dei, doncs construís allà un santuari l'any 1975, i la segona, que diu que en aquella peregrinació que va fer va sentir per primer cop que havia estat triat per fer alguna cosa gran quan va veure a la neu unes petjades d'un monjo descalç. Sigui com sigui, el noi es va decantar per la religiositat, direm-ho així, i amb permís del seu pare es va preparar per ser capellà, tot estudiant als seminaris diocesans de Logronyo i després de Saragossa. En aquest últim seria ordenat primer diaca el el 20 de desembre de 1924 i després sacerdot el 28 de març de 1925. Destinat durant poc temps amb una parròquia rural de Perdiguera, el noi va voler anar a Madrid el 1927 a estudiar dret a la Universitat Complutense. Volia formar-se. Allà va ser contractat per guanyar-se la vida i les garrofes com a professor particular i, a més, com a capellà de la Fundació Santa Isabel, que doncs atenia convents i una escola de germanetes de l'Assumpció i tot això. Allà va ser quan va entendre que la voluntat de Déu, segons deia ell, va influir i li va suggerir la creació d'una institució, l'Opus Dei, el dia 2 d'octubre de 1928, com un camí perquè els catòlics poguessin santificar la seva feina i fer una vida més normal, més eclesiàstica, si m'apureu, sense necessitat de cursar o de fer-se capellà. Ell es va decidir, doncs, lliurar-se a aquesta missió i va començar a fer apostolat en els ambients socials més desafavorits, sobretot els desafavorits, els barris pobres, els hospitals de Madrid, i va començar una relació amb el moviment feixista que després alguns li retreuen. Durant la Guerra Civil Espanyola, la tardor de 1937, Escrivà va veure que la cosa pintava en bastos i va poder escapar de la persecució que es feia dels catòlics a Madrid, tot travessant el Pirineu per Andorra, anant a França, agafant la carretera Oliana, o el camí a Oliana, anant fins a Andorra. Després se'n va anar fins al santuari de Llorda, allà hi va estar uns quants dies, va tornar a travessar els Pirineus i se'n va anar cap a Burgos, evidentment, que és on en aquell moment hi havia el règim franquista. Acabada la guerra, va reprendre els seus estudis a Madrid, va completar el seu doctorat en dret amb una tesi sobre la jurisdicció històrica del monestir i l'abadia de Santa Maria la Real de les Huelgues. Mentrestant, el 1943, en concret el 14 de febrer, va fundar la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, que era l'embrió, va ser l'embrió de l'Opus Dei, a la que es va dedicar amb cos i ànima fins al 1946, quan va decidir marxar a Roma a veure si el legalitzaven, diguem-ho d'alguna manera o altra. I efectivament ho va aconseguir. El 16 de juny de 1950, el papa Pius XII aprova la constitució de l'Opus Dei com una institució de dret pontifici, institució personal, i nomena el Josep Maria Escrivà de Balaguer el seu principal gestor, diguem-ho així, el prelat que la comporti. El 1955 ell segueix la seva formació, es doctora en teologia per la Universitat Pontifícia Lateranense de Roma i comença a impulsar justament les universitats vinculades amb el seu moviment, amb l'Opus Dei. Són bàsicament la Universitat de Navarra, si ubicada a Pamplona, i la Universitat de Piura, que instal·la al Perú. El 1968, com a agraïment i per part del govern espanyol, és nomenat marquès de Peralta, però renunciarà uns anys després, deixant el títol en mans d'un germà seu. Ell es dedicarà més a la obra, que en deia ell, i a partir de 1970 iniciarà els seus famosos viatges de catequesis arreu del món, on fa una mena de reunions, unes tertúlies, en deia ell, on tothom li podia preguntar i on ell feia la seva evangelització. El 1970 es concentrarà en Mèxic, el 1972 ho farà a tot Espanya, el 1974 doncs, serà pràcticament tota l'Amèrica del Sud, deixant per 1975 Guatemala i Venezuela, però clar, tot això li va passar en factura i finalment l'obliguen a quedar-se a Roma, des d'on podrà guiar més o menys l'Opus Dei a tot el món, impulsant la mobilització dels laics, formant gent de l'Opus Dei i promovent el Concili Vaticà II, mentre publica el seu famós llibre El Camino, el camí, vaja. Escrivà de Balaguer morirà a Roma, com hem dit, el 26 de juny de 1975, sent beatificat després i canonitzat pel papa Joan Pau II als anys 1992 i els 2002. I com que la institució que va formar o que va constituir o que va crear amb Josep Maria Escrivà de Balaguer era l'Opus, doncs mira, hem trobat una cançó, una música del Tommy Dorsey, el gran músic de jazz, el gran trompetista de jazz o trombonista de jazz, que porta per títol Opus One. No té res a veure amb l'Opus, però és una bona música. Aquí la teniu. Thank you.
5 a la setmana.
El 27 de juny del 1844, el dia que els Estats Units, en concret a la localitat de Cartage, a l'estat d'Illinois, mora el fundador de l'església mormona, Joseph Smith, que hauríem de dir Junior, perquè el seu pare també s'ho deia. De fet, ell era el quart de 9 fills d'aquest Joseph Smith i de Lucy Mack, amb una infància bastant complexa, perquè és una successió de ruïnes i de mudances de família. Doncs van en un lloc, s'instal·len, tenen deutes, els empaiten, fugen, tornen, van en un altre lloc, que obliguen el Joseph a treballar per poder ajudar els seus pares, de la qual en resulta una escolaritat absolutament deficient, però que el noi compensa amb una certa habilitat en la controvèrsia, els clubs de joves o en els sermons que fa, els actes de la localitat, de la comunitat metodista que segueix, no? Però el noi comença a tenir històries rares, visions rares. Per exemple, el 21 de setembre de 1823 anuncia a la comunitat que se li ha aparegut un àngel, sí, un àngel, que a més tenia nom, Moroni, que li diu que els deu, o Déu, l'ha triat per traduir el llibre de Mormon, un llibre que havia escrit en planxes d'or el seu pare, que duia per títol el pare de l'àngel aquest, duia per títol Mormon, feia ni més ni menys que 1.400 anys, que aquestes planxes estan amagades per allà, però que no es poden tocar. Bueno, perquè en aquell moment el Joseph Smith està treballant buscant mines per un tal Joshua Stowell, que té una filla. Ell s'enamora de la filla, la sedueix, i que és mestra d'escola, Emma, i que al final s'escapen tots dos. L'Smith, a més, afegeix amb aquest anunci del que el Moroni aquest, l'àngel aquest, li ha dit, que l'àngel també li ha donat unes pedres que l'ajudaran a traduir les taules aquestes del seu pare, aquestes taules daurades, que ell podrà anar dictant a un escriba sense necessitat de veure-les. Això és força surrealista. La tècnica que li proposa és que agafi un barret, que posi aquelles pedres dintre del barret, que llavors apreti, posi la seva cara dins del barret, a la foscor, i que a la foscor li aniran sortint aquelles plaques com si fos un ordinador d'avui, tant com si fos un ordinador. Llavors ells tot això ho fan públic i comencen a patir persecucions. Ell diu que, bueno, que ha de traduir aquest llibre i tot això, persecucions, intents d'assalt a casa seva, per la qual cosa ell i la seva dona agafen les cames i se'n van a Harmony, on a les Smith comença a desenvolupar el llibre i crea una mena de comunitat de gent, com que la seva dona és mestra d'escola i troba un veí, en Martin Harris, que l'ajuda econòmicament, doncs ell es pot dedicar a traduir aquell llibre sagrat amb el ben vistiplau de tota la comunitat aquella on està vivint. Com diem, el mètode és que l'Smith posava el cap, no el cap dintre del barret perquè no li cabria, però posava la cara contra el forat del barret i aleshores amb les dues pedres aquelles que li havien donat posades a dintre, anava veient el paper, ja les plaques d'or aquelles, i llavors anava dictant el text que el Harris anava escrivint amb un paper. Però la dona del Harris ja va veure que allò tenia pinta de ser un pufo i va amagar les primeres transcripcions, va fer que desapareguessin les primeres transcripcions, amb la qual cosa van dir, ostres, haurem de tornar a començar. Però, clar, quan va tornar a començar, el Harris li deia, però escolta, l'altra vegada deies que blanc i ara dius que groc, per què? No, perquè l'àngel m'ha castigat i m'ha dit que, com que els textos de Déu poden tenir diverses versions, anem fent i tot això. Bé, sigui com sigui, empentes i rodolons, a l'any 1830, el text complet veu la llum amb el títol de Llibre de Mormó, mentre Smith, el Joseph Smith, es proclama profeta i president d'una església que crea ell, que és la Església dels Moviments dels Sants dels Últims Dies, que es va fent molt popular entre la gent d'allà i que el 1844 li permet aspirar a l'alcaldia de la població on viu, de Naubó, mentre bueno, els seus germans doncs també han vingut a viure amb ell, però comencen a ser acusats de fer malifetes, amb acusacions falses, perquè ell no, no és de l'agrat de la gent, dels poderosos, per dir-ho així, però ell aspira més amunt i, per tant, anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials des del diari El Nuevo Expositor, que ell dirigeix, i aleshores, clar, arriba el moment que el governador de l'estat d'Illinois, on està aquesta població de Nuevo, no pot tolerar-ho, en Thomas Ford, i ordena, dicta un ordre de detenció el 25 de juny de 1844. Acusant-lo de sedició junt amb els seus germans. Aquests i ell es presentaran voluntàriament a la presó de Cartago i els enemics del Joseph, quan se n'enteren, volen prendre's la justícia per la seva mà. Un centenar d'homes amb mosquets i amb les cares pintades de negre envaeixen la presó el dia 27 de juny de 1844 i disparen contra els Smiths. El Joseph intentarà escapar per la finestra, però rebrà un tret per l'esquena i un altre des del front i caurà mort allà a costat d'un pou. La desaparició de l'església que esperaven els enemics d'en Joseph Smith no es produeix. Per què? Perquè després de l'enterrament el 29 de juny mateix els mormons, tots els seguidors de Joseph Smith, abandonen Nuevo i se'n van cap a... abandonen també l'estat d'Illinois i se'n van cap a la seva migració fins que s'establiran al cor dels Estats Units, mentre el quòrum dels 12 apòstols dirigeix la institució i elegeixen com a successor de Joseph Smith a Brigham Young, deixant doncs així fundada l'Església dels Mormons. I com que l'Església dels Mormons, una de les coses que tenia era que permetia doncs tenir vàries dones, ens ha vingut al cap la pel·lícula aquella de La leyenda de la ciutat sin nombre, que també forma part d'aquesta... apareixen aquestes migracions americanes buscant mines o buscant bons terrenys, i també el fet de que allà, invertit, perquè el Lee Marvin ja sabeu que es casa... Ai, vull dir el Lee Marvin, no. La dona aquella es casa amb el Lee Marvin i amb el seu company, el Clint Eastwood, a la pel·lícula aquesta que dèiem de La leyenda de la ciutat sin nombre. Però hem trobat una interpretació d'aquell Wandering Star per part de Lee Marvin en un programa de l'Ed Sullivan, demostrant que no era doblat, sinó que ell ho sabia cantar. Per tant, acompanyarem això amb el Wandering Star cantat pel Lee Marvin.
I was born under the wandering star. the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but lonely people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
El 18 de juny del 1491, el dia que a Anglaterra neix el que serà el rei anglès entre 1509 i 1547, Enric VIII, famós sobretot per les seves 6 esposes, pels seus 6 matrimonis. Ell és el fill, però el tercer fill, d'Enric VII d'Anglaterra, que ha substituït a la dinastia Plantagenet per la dinastia dels Tudor i que, d'alguna manera, doncs, es casa aquest Enric VII amb Elisabet de York i tindrà els fills aquests, Arthur, que és el més gran, que serà el príncep de Gales, després la Margarida, la Maria Tudor, que serà reina consort a França, i l'Enric VIII. Ell, com a secundon, diguem-ho així, és proclamat el 1493 duc de York i lord d'Irlanda. Mentrestant, el 1501, el seu germà gran, l'Arthur, es casarà amb Caterina d'Aragó perquè el rei vol lligar amb els reis catòlics que tenen aquesta filla, la Caterina d'Aragó. Es casen, marxen a Gales, però allà l'Arthur cau malalt i mora. Mora, i aleshores el rei, l'Enric VII aquest, diu, ostres, i ara què? L'aliança meva amb els reis catòlics em pot anar a fer punyetes? Saps què faré? Proposo l'Enric, que llavors té 11 anys, i ja és nomenat príncep de Gales perquè s'ha mort l'altre i, per tant, ell serà l'hereu de la corona, amb dret al tron, i per així poder mantenir l'aliança marital amb Castella i Aragó. Però, com que la noia ha estat casada amb el germà, això no va, i han de demanar dispensa al papa, el papa Juli II, dient que la Caterina no havia consumat el matrimoni i, per tant, el papa otorga immediatament una butlla que concedeix aquesta possibilitat. El 1509, el futur Enric VIII pujarà al tron després d'haver mort el seu pare i aprofitarà per casar-se oficialment amb Caterina d'Aragó unes quantes setmanes abans de ser coronat a Greenwich com a rei d'Anglaterra. El primer problema, evidentment, és la successió, és la successió, perquè durant 2 anys l'Enric VIII deixarà el govern en mans del bisbe de Winchester, Richard Fox, que anirà controlant totes les coses, després vindrà el Thomas Wolsey, però ell té el problema de buscar un descendent. El 1510 hi haurà el primer embaràs de la Caterina, que acabarà amb avortament. El 1511 naixerà el seu primer fill, Enric, però morirà just quan compleix així un mes de vida. Finalment, el que passarà és que el mateix any aquest, el rei, l'Enric VIII, decideix posar mans al govern i fitxa el Thomas Wolsey, que el farà entrar a la Lliga Santa en contra del rei de França i amb aliança amb els espanyols, amb els que firmarà el Tractat de Westminster. Caterina, finalment, tindrà una filla, la Maria, i el 1516, i, per tant, l'Enric VIII recuperarà la seva esperança de tenir un hereu mascle per poder mantenir la seva dinastia. Mentrestant, el Ferran el Catòlic, aquí s'ha mort, pujat al tron el Carles I o Carles V, segons es vegi, d'Alemanya i d'Espanya, i el papat busca una nova aliança per defensar-se contra els moriscs, proposant-li a Enric ser el jefe d'aquesta aliança i mitjançar i fer de mitjancer les disputes entre Francesc I de França i el Carles I d'Espanya, que acaben amb la victòria espanyola a la batalla de Pavia. Però l'Enric veu que el poble anglès vol la successió, està a favor de la successió masculina, vaja, i comença a buscar un hereu mascle en les seves amants, la Maria Bolena, l'Elisabeth Blund i tot això, amb la qual tindrà, sembla, un fill, però no... No, és una noia també, mentre s'estudia la validesa del casament. L'Enric apel·larà directament a Roma, aduint que la butlla del Juli II no valia. El papa Climent, presoner de l'emperador Carles, no ho accepta, però envia un cardenal per negociar amb l'Enric. L'Enric, la reina, i es reuneixen amb el cardenal, però posen el poder, el 1529, a Tomàs Moro, que li fa la farina plana, el Lord Canceller, que li farà la farina plana a Enric VIII, permetent el seu casament amb l'Anna Bolena, la germana d'una de les seves concubines, el 25 de gener de 1533, i promulgant l'anul·lació del casament amb Caterina d'Aragó. A més, això suposa la degradació de la filla aquella que havia tingut, la Maria, a filla il·legítima, mentre la filla que tenen entre ell i l'Anna Bolena, l'Elisabet, passa a ser la princesa de Gales. El 1533, el papa respon amb l'Enric VIII excomulgant-lo i el Parlament britànic aprova la ruptura en Roma l'any següent, el 1534, tot i posar l'Església britànica sota l'autoritat del monarca, que anomena els bisbes, els cardenals i tot això, i que passa a ser propietari de totes les possessions eclesiàstiques que hi ha en Anglaterra, que són moltes. Però amb tot això el fill no arriba, 1536, l'Anna comença a tenir embarassos amb avortament, l'Enric comença la seva història, doncs, amb Jane Seymour, que li donarà un fill, Eduard VI, però que ella morirà un parell de setmanes després. Per tant, buscarà una altra dona, tot i que ja té el fill, buscarà una altra dona, l'Anna de Cleveris, després la Caterina Howard i, finalment, la Caterina Parr, fins completar els 6 casaments que dèiem al principi. L'Enric VIII morirà al Palau Whitehall de Londres el 28 de gener de 1547, sent sepultat a la capella de Sant Jordi del castell de Windsor, al costat de Jane Seymour, l'única dona que va ser capaç de donar-li un fill mascle. I com que ens pensàvem que aquest l'Enric VIII tindria més requesta, vam començar a buscar cançons per poder acompanyar aquesta efemèride, i al final només hem trobat una cançó d'un italià, l'Emilio Pericoli, que porta per títol Enrico VIII i que, bueno, parla d'aquest senyor. Amb això ens despedirem, tota la colla de persones que hem fet avui possible aquest programa, del davant el burro, Francesc Morgades, però el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, fins a la setmana vinent. Ara deixant-vos amb aquest, amb l'Emilio Pericoli i la seva cançó Enrico VIII.
Enrico VIII si è pentito, ma non per questo lui si è fermato. Enrico VIII ha continuato per ben 6 volte a dire sì. Gli chiederei se fosse vivo come ha potuto Enrico VIII, perché fin troppo a me è bastato il sì che ho detto quel giorno a te. Ma cosa mai farai di me? Che posso fare ancor per te? Non faccio altro che dir sì e mi rispondi sempre no. Enrico VIII si è pentito, ma non per questo lui si è fermato. Enrico VIII ha continuato per ben 6 volte a dire sì. Ma cosa mai farai di me? Che posso fare ancor per te? Non faccio altro che dir sì
e mi rispondi sempre no. E ricordavo si è pentito, ma non per questo lui si è fermato. E ricordavo ha continuato per ben sei volte a dire sì. Gli chiederei se fosse vivo, come ha potuto Enrico VIII. Perché fin troppo a me è bastato il sì che ho detto quel giorno a te, a te, a te, a te.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.